La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 19 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM en directe, ara mateix, però també per internet, en directe a la web cugat.cat, o bé posteriorment en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Víctor Alexandre, periodista. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Juan Merino, veí de la Floresta.
Bon dia.
I pregoner de la Floresta.
I pregoner de la Floresta.
Molt bé, bon dia. Bueno, a l'estiu el tenim molt lluny, però és el primer dia que ens saludem aquí a l'estudi. Sí. Tot molt bé, ha anat bé?
Sí, sí.
Contents?
Sí, sí. Encara és estiu.
Sí, sí, queda, mira, queda, em sembla el 21, no? Em sembla que acaba, no? Doncs pues, demà, demà passat.
Però vaja, potser hi ha fresqueta ja, eh?
Sí,
ara
comença
ja... Després ja canvia, però el matí fa fresqueta.
Bueno, però encara ara s'està
millor. Bé, ara està
millor
bé.
El que hem passat a tot l'estiu, sí, sí. Perquè la boja ha sigut...
Jo signaria tot l'any així, eh?
Oi que sí?
Aquesta temperatura...
Fixem-ho, fixem el botonet i ja està.
Jo el remato que aquesta setmana anant a Menorca, o sigui...
Mira!
Però tornes, però...
Bueno, me vaig amb el vespre.
Hauré de tornar.
No sé, suposo que hauré de tornar.
Bueno, sí. És la millor temporada.
Més del que torni, si
no. Parlem amb la Laura, ho arreglem? Perquè
no,
et deixi l'un dia més?
No, fa falta perquè m'ho he agafat jo soleta. No fa falta.
Molt bé.
En avió o en vaixell?
Veig amb avió.
Molt bé. Doncs res, feta aquesta salutació inicial, comencem la tertúlia amb una notícia que acabem de publicar a Cugat Mèdia, que és el nom de la nova directora del Teatre Auditori. Encara no s'ha fet oficial per part de l'Ajuntament, però des de Cugat Mèdia tenim confirmat que serà així en breu, que estem parlant de Maria Ferriol, fins ara tècnica de cultura i, entre altres coses, programadora de les activitats infantils de la ciutat i col·laborava amb el Teatre Auditori precisament amb aquest tipus de programació, de la part més infantil. Com deia, Ferriol serà anomenada en breu per l'alcalde com a dèiem, càrrec de confiança, per tant, sense cap concurs. D'altra banda, com sempre ha sigut així fins ara, ja que no és obligatori que aquest càrrec estigui sotmès a un concurs, però sí que recordem que el 2021 el govern anterior, el govern format per, recordem, Esquerra, PSC i la CUP, va iniciar un concurs per trobar un nou director que va quedar truncat a la meitat al febrer del 2022, sense cap explicació. El concurs va quedar a mitges i de moment encara tampoc sabem què va passar amb aquell concurs. Per tant, poso el tema sobre la taula, primer què us sembla el nom escollit, i si voleu parlar del tipus de l'elecció, doncs vosaltres mateixos. Vinga, va, qui s'arrenca el primer?
Bé, digue, Víctor.
No, bé, pel nom no em sembla malament. La Maria Ferriol, de fet, la conec no gaire, vull dir, no en el terreny personal, però sí des que era joveneta i ha viscut la cultura de Sant Cugat des de fa molts anys. Potser és filla d'aquí, no ho sé. Però en fi, això ja es veurà, no? La gestió crec que està capacitada perquè ja forma part de cultura, ella ja hi és, no és que vingui d'un altre sector. Sobta realment això, que si havent fet un concurs, doncs de cop i volta el concurs quedi fora de joc i aleshores s'agafi una persona per molt òptima que sigui, s'agafi una persona a dit. Però també és veritat que el no ser un càrrec no ser obligatori que s'aconsegueixi aquest càrrec, aquesta plaça per la via de concurs, depèn de cada govern tenir en els seus càrrecs de confiança les persones que ells creuen que són de confiança, d'acord amb els seus criteris programàtics. De manera que, de la mateixa manera que quan va arribar el govern tripartit va anul·lar, suprimir, eliminar coses que s'havien fet abans, que es feien d'una manera habitual, per exemple els Premis Ciutat de Sant Cugat, ja no s'han fet més, crec que ara es recuperaran, doncs el nou govern decideix doncs, fer els canvis que creu oportuns i aleshores elimina el tema concurs i decideix que aquesta plaça és de confiança i aleshores posa la persona que creu que és de confiança. Legalment és així. Sí, sí. Legalment és així. Passa que, clar, sempre si tu has participat en un concurs, no t'has encobat a qualsevol municipi, perquè hi ha una oferta de treball i tu t'hi presentes, reuneixes els requisits que et demanen i pot ser que no els reuneixis tots i que t'anulin i diguin no, vostè finalment queda descavalcat perquè hi ha persones que ho tenen, presenten un currículum millor que el seu. Però si no és això, si finalment arribes al final i dius, ostres, doncs sóc un dels seleccionats òptims i esperes el resultat, el veredicte, i finalment hi ha un canvi de govern i diuen, no, això queda anul·lat i ara ja serà, ara vindrà una altra persona. Clar, per la persona que ha intervingut, et sap molt de greu.
De fet, però explica'm a la notícia que la mateixa Maria Ferriola es va presentar en aquell concurs.
Ah, clar. Clar, aquestes
no va ser seleccionada.
I no va ser seleccionada. Però el concurs ha quedat truncat, de fet, en la fase d'al·legacions. Per tant, és possible que ella presentés al·legacions o qualsevol cosa, o altres, eh? Vull dir que era la primera comunicació d'admesos i exclosos, que després hi ha el període d'al·legacions, i per tant, vol dir que allò fos la llista definitiva, en tot cas. Però va quedar allà aturat, almenys a nivell legal, és a dir, a nivell públic, el que està penjat, diríem, és aquest.
Home, lo important és que, per exemple, ara ja no s'està en aquesta interinitat, no? Ja hi ha una persona responsable que ja que pugui tirar davant una tasca aquí que vagi fent, no? Però, bueno, ja hi ha dubtes aquí, no? Perquè si aquests tres o quatre persones que van quedar finalistes del concurs, per què no se l'han demanat, per què no s'han entrevistat amb elles per a veure si se podia tirar endavant el concurs? A pesar de que sigui legal la càrrega de confiança, jo penso que tindria que haver sigut aquesta línia la que tindria que haver sigut l'Ajuntament. Han optat per aquesta, bé, pues bueno, que surti bé, a lo millor ara aquests tres o quatre fan una reclamació, no ho sé, fins a aquest punt és legal, no ho sé. Però bueno, que li vagi bé, no? O sigui, que faci una programació bona i bueno, endavant.
Jo suposo que també, clar, com que cada govern tria d'acord amb els seus plantejaments les persones que creu que són més o menys afins, és possible que quan ve un altre govern aquelles afinitats que representen aquelles persones no són gaire simpàtiques i aleshores decideix, sí, tenien uns requisits professionals, potser alguns discutibles o no, però no m'interessen aquestes persones en el meu govern perquè és un altre partit, diguéssim, no? I aleshores doncs dius, doncs no, s'ha acabat i faig bon vent i barca nova i foc nou, no? Foc nou.
Jo diverses coses sobre les coses que ha comentat. Primer, felicitar Cugat Mèdia per l'exclusiva. A mi em van arribar inputs ahir, però amb el ple municipal no he tingut temps de treballar la notícia, per tant, encara no l'hem pogut publicar i estic molt enfadada
per no
tenir prou hores al dia, diguéssim.
Ara entenc l'arribada teva.
Sí, anava una mica esbarada això, enviant whatsapps per a veure si desencallàvem el tema, també. Després de 4 anys, el govern tripartit ja has tingut temps d'anomenar el nou director o directora, perquè ja es va dir que era directora, que això s'hauria de veure si també
ja
hi ha una mena de bueno, s'hauria de ser directora, es veu que els homes no eren vàlids, o sigui, havia de ser una dona, i va ser una de les primeres mesures que recordo, la primera nota, roda de premsa que va fer el govern, com allò per Nadal, el nostre objectiu, nou director, nova directora del Teatre Auditori, això era
Nadal 19.
Del 19, i era com un tema tabú, perquè els periodistes hem preguntat i repreguntat a les rodes de premsa què passava amb la designació de la directora del Teatre Auditori. I tot era silenci, s'està fent el concurs. L'última vegada que vaig preguntar a l'Esther Madrona, que llavors era la tinenta d'alcalde de Cultura, ara ja el del Teatre Auditori no depèn d'ella, va dir que ara amb el nou director de recursos humans que van contractar a finals de mandat ells es desencallaria això. Vull dir que amb 4 anys jo no sé si aquestes persones que es van presentar i estaven al final potser van aconseguir feina, jo crec que alguns sí, I sobre la nova directora del Teatre Auditori, jo crec que segueix en la línia del que ja va dir el nou alcalde, no sé fins quan li haurem de dir nou alcalde, diguéssim l'alcalde, d'apostar per la gent de dins de la casa per ocupar càrrecs de confiança, i entenc que aquest és un càrrec molt important per ells, tinguent en compte que el cap de gabinet també del Josep Maria Vallès és l'exdirector del Teatre Auditori, suposo que s'han afanyat per aquest costat.
Toni? Jo en principi, com a persona, com a nom Maria Ferriol, em sembla una bona decisió. Una persona que ha estat a la cultura, que porta tant temps dins de la cultura, i tot això, doncs jo crec que és una persona que se li ha un vot de confiança i crec que pot fer-ho molt bé, i que per tant, en quant a ella, com a nom Maria Ferriol, doncs cap problema. Que li vagi molt bé, que tingui molts èxits, perquè crítiques ni plourà moltíssimes, perquè en aquests càrrecs sempre acaben perquè ningú està d'acord. Més enllà d'això, a mi sembla molt bé aquesta elecció. A més, és una noia que desprèn simpatia i és agradable, i això també és important a la vida, doncs, que entris amb bona cara que no pas amb mala cara. Dit això portarà cua. Portarà cua perquè ja fa molt temps que es va darrere d'això de des que va marxar en Tugues, i de més de la manera que va marxar en Tugues. Ja és un càrrec que porta cua. El procés aquest que s'ha fet, doncs, també portarà cua, perquè això se'n parlarà. Després, aquesta inestabilitat del govern, doncs, que si entren uns, si entren els altres, que és un càrrec de confiança, és important que sigui de confiança del que decideix o de l'alcalde, en aquest cas. I per tant, problema n'hi haurà, si surt un, si surt l'altre. És evident que si es va fer un concurs, és estrany com acaba tot això, però si es va fer concurs des del 19, em sembla que has dit, fins ara alguna cosa s'havia fet, vull dir, no podíem estar aquí 10 anys en concurs.
És que a més a més no ens explicaven què passava amb el concurs.
És millor desembussar-ho i tirar endavant, i independentment de com es faci, s'hagi fet, es decideixi com s'hagi decidit, que ho emportarà. I a mi em sembla bé agafar algú de dintre. Això és a les empreses, a vegades, que promocionen a gent i s'apunta gent de fora, i un diu, escolta, i per què no agafem gent de dintre i els promocionem, perquè potser tenim gent vàlida aquí dintre, no cal anar fora. Per tant, no em sembla malament a mi que ja sigui, i a més és un reconeixement també de la feina feta per aquesta persona, sigui qui sigui. En aquest cas, la Maria la conec, sí, la conec del poble, això, i d'aquí està molt lligat amb el tema cultural, però a mi em sembla molt bé.
Això que diu el Toni està bé, és molt cert, perquè s'ha d'agafar gent del planter. En termes futbolístics normalment s'oblida que hi ha gent a vegades molt bona i d'enlluernes per alguns noms o per certa... que costen molts diners a vegades, molts més diners que la gent
de planter. Poden ser bons també, sí. Que vinc de fora, el que passa és que si els tens a dintre...
No, però clar. A vegades se pensa que estan millor, els de fora són millors, sí, i no és veritat això, perquè també de funcionari hi ha aquí molts i molt capacitat per treballar.
Sí, el que passa és que la persona que és del planter, de la casa, sempre està menys considerada que la persona fitxada.
Exacte,
de fora,
sí.
No?
Sí.
És a dir, el tracte que reben, normalment els contractes són diferents, portar algú d'un altre lloc costa més diners, en canvi el de la casa li puges una miqueta el sou i ja va fent el mateix, no? I a vegades resulta que dona molt bons resultats, però gaudeix de poca consideració, però a vegades hi ha gent molt bona que la tens a la casa i la pots promoure, no? Però en aquest cas, és clar, és que estem parlant d'un concurs que es va anunciar, i com diu l'Àgata, està tot un mandat municipal en blanc. És a dir, arriba un govern nou i fa fora el director que hi havia i decideix convocar o fer un concurs, que en definitiva tots sabem que serà per trobar algú que sigui afí al govern en aquell moment. I a més, es diu el gènere que ha de ser. Cosa que també, com dius, em sembla...
Això també és curiós.
La idea era bona, però al final no va resultar.
No has d'agafar una persona perquè sigui home, dona, negre, blanc, groc...
Entre els tres finalistes, ara parlo de memòria, però els tinc al cap, però crec que, com a mínim, hi havia un home, diríem, dels tres primers, aquesta primera llista d'admesos.
Que ja està descartat per ser home.
Estem salvats.
Al final, amb això, resultarà que les dones, quan arribem a llocs directius, que l'han posat per ser dona.
Clar, no pot. No. És que fixa't,
això és un altre tema també, un altre tema de debat.
Amb això com que és el meu camp, el que va demanar, o demanava, o gairebé exigia el govern municipal anterior, era que hi hagués una paritat en les obres que es representessin, teatrals, de Sant Cugat, hi hagués una paritat entre els actors, homes i dones, a les companyies. És a dir, en les obres que presentaven, cosa que em sembla una absoluta aberració i em sembla una cosa pròpia d'algú que no, de teatre no en té ni la més remota idea, perquè, escolta, els autors, quan escrivim, no estem pensant de si he de posar tants homes o tantes dones. Depèn de la història, requereix més homes o menys dones, llevat que escriguis per encàrrec. Hi ha hagut d'escriure una obra de teatre per una companyia que me la va encarregar. Són quatre homes i una dona, i vaig haver de fer l'obra ajustant-me a les possibilitats aquestes, això sí, però quan si portes un Shakespeare o portes un Chekhov o portes el que sigui, surten els homes o dones, surt el que va fer l'autor, i no pot ser que van arribar fins i tot a fer que personatges masculins de l'obra els interpretessin dones. Ostres, saps? Vull dir, tot això són coses de cara a la galeria que demostren molta ignorància del terreny que s'està trepitjant, que és el món del teatre. Però en aquest cas, 4 anys, has fet un concurs i l'has deixat absolutament en blanc, és lògic que el govern que arriba diu, escolta, s'ha acabat i ara comencem de nou. Clar, és això.
Amb això, Àgata, els periodistes, quan passa alguna cosa i preguntes i no et donen resposta, sempre pensem en el pitjor. És a dir, sempre pensem que hi ha alguna cosa, que ens amaguen alguna cosa, que hi ha alguna cosa que volen obscura, que volen amagar. Sí. Potser no ha sigut així, però la no resposta genera que, almenys, els periodistes sempre ho fem, en general, no sé, les persones.
No, però
clar, però, clar, dius, ostres, si no m'ho responen una cosa tan senzilla i que és pública, és que alguna cosa tenen a...
Hi ha marro.
Hi ha algun tipus de marro. O no, insisteixo.
Durant 4 anys, el tema del concurs del director o directora del Teatre Auditori... Bé, és que no en dèiem, l'entrellat. Ara sortirà, ja ho veurem, s'està treballant...
Estic fent l'equip, estem fent un equip, sí. Perquè jo de sola, doncs, m'agrada
voltar-me de gent. I el cas és que, diguéssim, que no van esperar a tenir nou director per fer fora el vell.
Bé, només desitjar-li que li vagi molt bé, que comenci amb bon peu, perquè hi ha tota la moguda que hi ha. Per tant, Maria, endavant i força, tu.
Molt bé. Doncs canviem de tema i anem a parlar d'un tema de ple, perquè...
Sí, perquè el sector de la cultura estava molt, molt cansats de com es gestionava la cultura, Aquests 4 anys estàvem... Estem encantats del canvi, encantats.
Molt bé. Doncs anem a parlar d'això, dels acords de ple. Ahir va ser un ple relativament ràpid, oi? Vull dir, va ser sorprenent, segurament. O no, és
no
sé
no
si serà...
Ja ho
sé.
Vam començar una hora abans, per això, com que vam sortir una mica... Vam sortir cap a les 8, si no haguéssim anat cap a quarts de 10,
Però una audiència de 15 minuts, l'havia vist mai?
Això sí, però perquè ara ja l'alcalde, com que atendrà directament, suposo que la gent anirà ja directament.
Tots hem pensat el mateix. S'estalviarà el ple. Molt bé, doncs una de les coses que es van aprovar va ser una moció del PP amb els vots a favor del govern, format per Junts i Esquerra, que és que la moció demanava recuperar la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses que tinguin una renda superior als 50.000 euros. És a dir, el govern anterior va posar el topall dels 50.000 euros com a família nombrosa per no rebre la bonificació, i ara, diguem, el que demanava el PP en la moció era retirar aquest topall. El govern i Esquerra, Junts i Esquerra, va votar-hi a favor si s'incluïen les seves esmenes, que era, això ho tractarem amb les ordenances fiscals, que ja tenien la intenció d'anar en aquest camí. Per tant, tornarem també, una altra cosa, que tornarem 4 anys enrere. Com ho veieu, i aquí també la posició d'Esquerra, no? Esquerra va ser defensora d'aquest, diríem, ferma, d'aquest topall, i ara ha acceptat de treure'l.
Esquerra s'està menjant uns gripaus grans, perquè entre les pilones de l'anella verda, això, concurs del Teatre Auditori, no sé, ells sabran. De fet, bé, això, la moció es va aprovar, però va ser un brindis al sol, o sigui, es veurà, ja ho debatran amb les ordenances fiscals. Crec que era de calaix que Junts canviaria això, perquè, vaja, va ser molt beligerant amb aquest tema. El PP, no sorprèn a ningú que és una de les primeres coses que ha presentat, perquè es va passar tota la campanya parlant sempre d'això de les famílies, no? Que parlen tant dels bebès com de Vox a les famílies, no sé, és com si hi hagués famílies de primera, de segona, no sé, les famílies, no sé exactament a què es refereixen. També vaig pensar jo quan es va aprovar aquesta mesura, que una família nombrosa, si ets dos i tres criatures, 50.000 euros, a mi em surten uns números molt petits per donar de menjar tots tres, portar-los al col·legi de tots tres, pagar hipoteques o lloguers, vull dir que 50.000 euros...
No dic jo que sí, que és poquet.
No sé jo si donen també per mantenir. També l'altre debat seria si s'ha de bonificar i s'han de donar tantes ajudes.
Això... És un debat
des de l'Ajuntament.
Molt genèric. Vinga, va. Víctor?
Sí, també sobta precisament que qui ha posat, qui ha exigit coses al govern és precisament el Partit Socialista, que estava en el govern anterior, i això es feia així, no? És que clar, cal tenir en compte diversos factors. Una família, que és una família nombrosa, que són tres fills, oi?
Ara són tres fills, oi?
Mm-hmm. Cal tenir en compte també que en una família, encara que tingui ingressos superiors als 50.000 euros, a vegades, si no són molt superiors, a vegades no és només la família que veus, no? El pare, la mare i tres nens, sinó que són, a vegades hi ha persones discapacitades que aquestes persones, a més, s'han d'atendre, has de contractar algú, pagar aquesta persona, és a dir, hi ha unes despeses que, de manera que no es pot unir... cada família és un món, i de manera que no es pot... És una cosa complexa i no es pot uniformitzar la complexitat. Has de mirar, de fet, gairebé cada cas, o en tot cas les al·legacions que presenti cada família, perquè dius, sí, som això, tenim això, però tenim aquestes despeses que en canvi potser no té una altra persona que guanya el mateix que tu. Per tant, em sembla, crec que la mesura és més humana, mirar cas per cas, que no uniformitzar tothom que estigui per damunt d'aquesta taula, això, sí. El que tingui tant, saps?
El que es farà, tampoc és així. És a dir,
topalls...
ara no hi haurà el topall i, per tant, també rebrà, podrà bonificar-se la persona que la família tingui 200.000 d'això, que serà per tothom.
No ho sabem si serà així, perquè no s'ha aprovat l'ordenança.
Sí, correcte.
Si
simplement és aixecar el topall, diríem, i tornar enrere, serà així. Si no, és, com dius, veurem la lletra petita.
Potser que... posen un altre topall.
Sí, però el topall de 50.000, o sigui, ara també podien fer al·legació, podien reclamar després, o sigui, si no li daven el d'això, perquè a partir del 50.000 seria automàticament.
Era automàtic.
No, era automàtic. Abans era automàtic. No, lo que hi ha que fer, perquè hi ha famílies i famílies, no? Perquè hi ha famílies que, bueno, mira, ara, Sant Cugat és on més famílies de numerosa n'hi ha. Clar, també és la ciutat més cara d'aquí de Catalunya, però mirem la família aquesta numerosa, quina capacitat econòmica té, no? hi ha moltes maneres, jo crec que el del topal estava bé, perquè tu pots fer la reclamació i reclamar el que tu deies, pots reclamar, dic, bueno, jo no estic d'acord perquè jo tinc tot aquest, tinc que contractar una senyora, i a més estava la que si tenia algun nen que necessitava cura, no? O
sigui, també.
Ja, si m'entens, jo crec que estava bé. Ara no sé com, a veure quan discuten ara les ordenances municipals com sortirà.
Jo crec que ara s'ha entrat en una dinàmica d'ajuts que no dic pas que no... Jo vinc de família nombrosa, i som molts.
Per tant, seguro que eren altres temps, no?
Ja, per això...
No, perquè a veure, quin té però... més de dos fills ara, quin treballador té més de dos fills?
Sí, però qualsevol època una família nombrosa és una família nombrosa.
És una família nombrosa.
El que passa és que pot anar millor, i no, i jo estic molt content, vull dir que no és que... Però vull dir que ara hi ha una dinàmica amb el tema d'ajuts que tot... O sigui, ajuts aquells, jo no dic pas que no n'hagin de donar i que no hagi d'anar així, però el que està passant és que, com que, per exemple, l'antic ajuntament eren uns, el nou ajuntament són uns més els altres, o els altres han canviat per uns altres, i n'hi ha alguns que han anat allà i han anat aquí i ara estan aquí. Què va passar amb les pilones, per exemple?
Sí.
O sigui, ara és allò del donde digo, digo, digo Diego, no? Uh-huh. Donde dije, digo, digo Diego. Aleshores, home, vull dir, és que ja és una miqueta inclús de conya, no? Vull dir, que sembla que t'estiguin prenent el pèl, perquè els que estaven en un costat, que estaven a favor d'això, ara segueixen estant al consistori, però a l'altre costat, i llavors es tomba. Lo dels ajuts, els topalls automàtics, clar, posar un topall que sigui automàtic és més fàcil. Aquí, d'aquí a aquí no, d'allà a aquí no. Però clar, si han de mirar cas per cas, això els genera molta més feina, per tant ja no... Fora, posem un topall. Per tant, ajuts, jo, quan cal, i estic d'acord amb el que ha dit en Víctor, que hi ha gent, hi ha famílies nombroses que no és pel sol fet de tenir tres fills, sinó que és el fet de... A veure, avui tres fills, dos fills, tot és prou car. Vull dir, al final, evidentment, si són més de tres o quatre, doncs encara ho és més. Però vull dir, el tema dels ajuts s'ha d'anar al tanto perquè també a vegades es tira la casa per la finestra, però resulta que no, automatitzem-ho. Cas per cas, és més complicat.
Clar, és, més còmode, no és més còmode per l'Ajuntament que amb automàtic.
Clar.
Menys feina, no? Clar. Però no s'hi val.
Clar.
Perquè estem parlant de persones.
Estem parlant de
coses.
Per automatisme clar, passa clar. Això. És
clar,
més còmode.
Sí, no, clar,
tu condueixes un cotxe automàtic, salvant les distàncies i les diferències. És més còmode. Ja tens un peu que no has d'anar tot el rato pam, pam. Bueno, però... a mi no m'agrada, però és més còmode.
La mateixa Pilar Gorina, ahir la regidora del PSC, va explicar al ple que ella, sent família nombrosa, havia rebut aquesta ajuda i que gairebé que l'agafava pensant que no la necessitava. Va, ho va explicar?
Però, sí. Ara m'ho
volia que ho digués, això.
Si ho va dir, però vaig pensar, bueno, era molt fàcil, si no pensava que la necessitaves.
Torna'l, o si passes amb un altre.
No la demanis, però al final la gent la demana.
Bueno, clar, perquè...
demana, al final dius jo seré l'últim de la fila que no demanaré l'ajut si em toca perquè penso que és un ajut que potser no em cal del tot
a nadie li amarga un dulce que diuen, no?
Però jo crec que l'espírit també de tots nosaltres és de dir, ostres, si tinc una ajuda doncs vam aprofitar-la
és obvi,
però això hi ha que ajustar-lo bé perquè el que t'espera les comptes no surten
no surten mai
més impostos.
Mira, sobre això
racionalitzar una mica la cosa.
Veurem les ordenances, però una cosa que també està sobre la taula és el tema de la bonificació de l'IBI per les plaques solars. És a dir, això va generar, segons va explicar Pere Soler, ha generat un forat a l'Ajuntament, perquè en un any es van triplicar les plaques solars, per tant, les bonificacions, això no ho teníem previst, i part del forat econòmic, diríem, ve d'aquí. Ens podem trobar que traiem la bonificació a les plaques solars, i afegim la de les famílies nombroses, no?
Bé, no sé si la trauran o no la
trauran.
Ja venia del mandat anterior.
Això ja està sobre la taula i veurem què passa amb les ordenances.
Això de les plaques també
sí, bueno, perquè...
dona per parlar-ne.
Sí, però i a part d'això, el treball que han tingut els veïns per cobrar lo de... Les plaques,
tots
la bonificació
sí, això va ser un problema amb la Diputació
hi ha molts problemes, jo ho dic perquè ja jo conec gent de la Floresta que han tingut aquest problema i mira, clar, això era un forat que s'ha creat ahí perquè, ostres, de cop i volta s'han jugat la ciutat de tota Catalunya que més plaques són arte. Bueno, pues sí, també ningú havia pensat...
Sí, però són els que menys han cobrat, potser.
Sí, ningú va prever que això seria un boom, no? Bueno, això entra dintre de la lògica, no? No sé.
Però també som la ciutat que té més piscines, no?
Una
piscina per cada 20 habitants.
Sí.
Però, clar, amb el tema de les famílies nombroses, la societat ha fet un canvi brutal amb aquesta qüestió. Hi ha hagut factors econòmics, evidentment, són importantíssims, no només això. Ara s'espera a tenir els fills fins que la vida la tens una mica apuntalada, no? La gent jove, perquè
apuntalada,
si no,
perquè...
Apuntalada, sí. Solucionada no.
No vol dir...
Veurà no és 40.
Clar. Sí. Vol dir que la gent té dubtes i triga molt. Jo pertanyo a una altra generació, jo vaig ser pare als 25. La meva dona, als 22. La meva filla gran, la filla petita no en vol, diu els nens de visita i prou, però la gran els 39 perquè li feia vergonya esperar els 40.
Sí.
És a dir,
és més difícil tenir família nombrosa si comences amb 30 llargs.
Fixa't en dues generacions, no? És a dir, els pares reaccionen d'una manera, els fills d'una altra. Per tant, mentre nosaltres, les meves filles van tenir avis joves, els fills de la meva filla tindran avis més grans, no? Això vol dir que aquests avis no podran fer l'assistència que feien els avis anteriors. Yeah. És a dir, que necessiten un complement econòmic que han de... Mm-hmm. Tenim dos fills,
sí,
no família nombrosa. però en el cas del Toni, clar, hi havia una època en què la gent tenia molts fills, no per creences religioses ni per res.
O sí.
Perquè però vull dir, no necessàriament,
ah,
no?
Ah, sí, sí, això.
És a dir, perquè, mira, els agradava, o perquè, mira, venien, i què no, hi farem?
No havia televisió.
Pel que sí.
També,
no,
també.
Pel que fos, no? Però hi havia gent, és a dir, que no era necessàriament gent de l'Opus. Avui dia això ha canviat tant que, més enllà de la parelleta, quan algú té 4, 5, 6, normalment és una qüestió de classe. Acostuma a ser una creença de l'Opus. No és casualitat que a Sant Cugat hi ha escoles de l'Opus, sí, que van molt bé i que hi ha molta gent, vol dir que hi ha públic, no? I aquest públic no en té un fill o dos.
Per això jo... Ara, això era una cosa, un tabú en el que m'estàvem comentant, però diguem-ho, segurament la mesura aquesta del topall del govern anterior d'esquerres anava molt en aquesta
línia. Era ideològic totalment.
Anava en aquesta línia per aquest tipus de famílies.
Ja.
Sí, home, la meva dona va tenir a les 23, ja tenien dos, i s'ha acabat, no? Però nosaltres a casa hem viscut 4, però eren 7. En aquest temps, per això dic que no havia televisió. I el meu pare arribava a casa cada 15 dies de treballar. Vull dir que era un altre temps, una altra història, situacions... i avui dia no és així. A part de lo que dius tu, no? Lo que és la qüestió de l'Opus, la Iglesia, o sea, sí. I això ja ho sabem tots, que... Bueno, mira, el Ruiz Mateo los que tu. O sea, sí, 13 o 14, no?
Perdó, potser això no forma part pròpiament del tema, una mica sí, ja que hem parlat de l'Opus, però és veritat aquesta, Ramon, que circula, que diu que ara les nenes de les escoles de l'Opus sota la faldilla els hi faran posar no sé què.
No és una Ramó, no? Ja està.
No, està aprovat. Ja? Sí.
Canvien les faldilles per una faldilla pantaló, no?
No. Sota la faldilla, com una mena de shorts.
Ah, sí? La faldilla de shorts.
Justament les nenes aquestes que se la posen el més amunt que poden per ensenyar les cames.
Bueno, explicaven que serà un tipus de faldilla que no es podrà doblegar. Vull dir que ja imagina't, precisament per això. No sé com, però això ho deien. Parlant a la redacció i vam dir, com ho faran això?
Jo quan era més joveneta i portava minifaldilles em ficava els shorts per sota, perquè no se'm veies el cul.
No, clar.
I tampoc és una cosa tan estranya.
Anaves a fer-ho perquè vols, com els tenistes,
també. Sí, un altre és per dictat.
Exacte.
Clar, anava a dir que tampoc no sé si s'ha d'anar ensenyant el cul pel món, no ho sé jo,
No, però...
És que potser no hauríem de portar faldilles.
No,
que vagi com vulgui.
Sí,
però vaja, ja és entrar massa profundament en el tema uniforme.
Ja, el debat és si s'ha de portar uniforme, si no,
Sí, això ja és més complicat.
Que la pública també el té, aquest debat.
Bueno, jo portava uniforme, en aquells temps...
Ja, però clar, estem parlant...
Un davantal. Ara ja no es va ni amb bata, que abans l'uniforme a la pública era una bata, posava una bata a sobre i...
Tenia justificació en el sentit que no embrutaves la roba, que tu digues a sota, perquè doncs ara tot és més electrònic, a vegades fan moltes operacions, però abans atacava la tinta, hi havia tinters, tot això, vull dir, clar,
sí.
I la roba s'havia de preservar.
I a les pobles anaven les dones a les xarques a fora, allà a rentar la roba, que no havia ni
de tota manera, això per qüestions pràctiques anava bé, perquè la família si tens una bata i s'embruta només la bata, és molt diferent que s'embruti la camisa, els pantalons, els mitjons.
Per això moltes botigues, el dependent porten bates justament per no embrutar-se la roba que porta.
Tots haurien d'anar amb bates a les botigues, home. Tots els botigues amb un uniforme.
Tu portaves bata?
No.
Ah,
a mi em va costar quan ens van fer posar la camisa blava a Milar, que llavors ja la cosa anava...
Molt bé. Molt bé, doncs ens hem desviat una miqueta, però d'això es tracta a les tertúlies. Abans d'acabar sí que m'agradaria tenir un record pel Manel Sánchez. Ahir vam conèixer la mort del Manel Sánchez, un líder veïnal molt, molt conegut i d'aquelles persones que fan ciutat. Em dic algunes coses de les que va fer, però segurament me'n deixo d'altres. Va presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat, també va ser membre de la Junta de l'Ateneu, va participar en cursos de la Unipau, era membre del club muntanyenc, va estar vinculat a la Fundació Sant Cugat i va formar part de la comissió per recuperar el concurs de Pessebres, i dic, segur que em deixo coses. Per tant, segurament és aquelles persones que fan ciutat, no? I no sé si Juan, per la via veïnal, el coneixia, suposo que sí, no?
No, jo no vaig tindre la sort de... Bueno, penso... No el coneixia, no parlava amb ell mai, però penso que vaig a la festa de la tardor, alguna vegada sí que va estar per allà, per la parada, perquè estava molt...
Formava part de la...
Però bueno, he conegut la seva història. A part d'això, havia de la gent de l'Ateneu que ja ha tingut, bueno, conec algú i parlaven del do. Bueno, és un amor, és molt temprana, perquè a aquesta edat pues, encara, bueno, jo penso que...
Quina edat era, perdó? Quina edat
76, no? Penso que queda molt treball que fer per davant, no? I més a més en lo que és el treball associatiu, que avui en dia, com en totes les coses, la gent no comença, la joventut no entra.
No hi ha relleu,
doncs pues, se sentirà la falta com tota aquesta gent que passa. Uh-huh. Bueno, lo sentim molt, però bueno, diferent és la vida, no?
Mira, tu el coneixies, no, Toni?
Jo el coneixia, però molt de vista, perquè, bueno, coincidíem amb llocs i activitats i això. El que sí, doncs, és que era evident, doncs, que era una persona molt participativa, molt activa, molt ficat al poble, i una persona aquestes que allà on anaves, allà on hi havia una moguda, allà on hi havia un acte, estava per allà d'una manera o altra, i per tant, doncs, sempre sap greu que la gent se'n vagi, però amb gent que s'ha mogut tant i que ha fet tant associacionisme i tot això, doncs encara sap més greu. Jo, doncs, un recolzament a la família i, doncs, a seguir i endavant.
Molt bé. Víctor?
Jo no el coneixia gens, no havia parlat mai amb ell, no tenia cap coneixement de què mort ell.
Ostres,
les causes?
No ho sé.
L'únic que puc dir, clar, si no coneixes una persona, però només has de mirar el seu historial, per tant, sap greu, sempre deixen un buit aquestes persones, perquè quan han estat tants anys fent una tasca en diferents entitats i en favor de la ciutat, no és perquè sí, vull dir, no són persones, aquestes no estan posades
a dit
cap lloc, sinó que són persones que han arribat a aquests llocs per voluntat pròpia, és a dir, per voluntarisme, no? per afany d'integrar-se a la seva ciutat, en la mesura que els ha estat possible, doncs fer coses pel municipi. I clar, quan se'n van, clar que deixen un buit, perquè la gent d'aquestes entitats ja s'havia acostumat a ells, estava acostumat a aquelles persones, a aquell fer, a aquell tarannà. Bé, però això es tracta, doncs, de buscar noves persones que ocupin aquell lloc. Sí, clar, només sap greu que la vida se l'hagi endut.
Jo crec que això és una mica complicat, buscar noves persones, perquè cada vegada jo crec que tendim a ser més individualistes, la gent té menys temps per dedicar-se a les associacions de veïns i a la comunitat, no? Així és d'una manera altruista. Jo l'havia conegut professionalment, sempre, vull dir, sempre ens atenia quan se li havia de demanar una opinió sobre què opinava la Federació de Veïns X Política a l'Ajuntament, l'havíem entrevistat diverses vegades, sé que també havia estat implicat als inicis de Cal Temerari, sí que m'havien dit que ara tenia algun problema de salut i estava més apartat, perquè jo crec que la Federació d'Associacions de Veïns, ja, després d'ell ja diguéssim que no hi ha hagut relleu, per això t'ho
volia preguntar, és difícil, perquè no em sona que...
No hi ha relleu, no hi ha una figura com el Manel que deia, aquí preguntem, els veïns de Sant Cugat, algú que representa els veïns de Sant Cugat, no saps a quina pregunta, almenys de coses individuals,
sí, sí, sí.
No? Però que hi hagi alguna figura que digui, ostres, té un consens perquè té el suport de diverses associacions, també crec que l'associació de Collfogà tampoc està també...
És que les associacions de veïns estan ja al límit ja de no existir, de desaparecer totes.
És que a més amb un càrrec així no se'ls pot posar... Busquem algú que, si no és algú que li surt, perquè aquesta gent que duren tants anys i estan a tantes...
Revocació.
Exacte, això ve de dintre i ningú cal que els hi digui. I són, i arriben a càrrecs perquè, o sigui, perquè s'han anat guanyant, però no per ànim de ser algú important, sinó perquè...
No, per una constància en el treball.
Són participatius, són gent que treballa, que sempre tenen un moment, sempre tenen les bones paraules, i per tant...
Per dedicació.
Sí, exacte.
Sí, sí. Això us volia preguntar, és a dir, que ja ha anat sortint en els comentaris, no? És a dir, fa la sensació... que costa trobar, és a dir, gent que es dediqui a això,
sí,
sí. al seu voluntari. No. Ja no està a 17 llocs a l'hora com estava
no,
el Manel,
cal tant, sinó
amunt. Trobes més gent jubilat que gent jove.
Clar,
sí. Hi ha algunes excepcions, no? Hi ha excepcions, però en
som
alguns
que
grups...
tenim temps.
Sí, clar, clar. Hi ha alguns grups que sí, que hi ha gent jove, però ja també són grups molt específics, no? O sigui, que vull dir, la cosa no hi ha relleu. Per això les associacions de veïns, a part de la qüestió política i tot això, que han desaparegut totes, estan desapareixent totes. Nosaltres ja la Floresta fa anys, ja que no... Bueno, l'associació de veïns i propietari de la Floresta. Uh-huh. L'única que se manté allà, perquè, bueno, aquell, quan va vindre Macià, lo va inaugurar, no sé, encara queda la coseta aquella, no? Però res més, o sigui... Uh-huh. Jo, la joventut se mou més per la cultura, no? O sigui, en la cultura sí que hi ha molts moviments, hi ha gent més jove, però el resto...
Jo crec que aquesta gent arriben on arriben perquè no és una feina remunerada. Fixa que tota aquesta gent que va a tants llocs, estan a tants llocs i que són vàlids, perquè clar, tu pots estar a molts llocs i no ser vàlid. Són gent que els hi surt de dintre, és dir, no cal que els hi diguis tu faràs això, tu faràs això, perquè ells ja s'avancen això, i com que no, i no és remunerat. Aleshores, sembla ser que avui només qualsevol activitat que facis ha de ser remunerada. Estic parlant molt genèrica. Bueno, hi ha gent que és molt vàlida, hi ha gent jove que també és molt vàlida, que està en molts llocs, però clar, hosti, tu estàs ric, quants anys fa? 12, 15 anys, ostres, i què? I clar, és que no és remunerat, llavors, això és el que fa que la gent aguanti i sigui fix.
Dono fet d'això, i a part d'això, molt sí, criticar moltes vegades.
Ah, bueno, això
diu,
sí.
Si aquell se mou, és perquè cobra algo.
Sí, sí.
Però així de clar, te lo digo,
és molt fàcil, des de fora criticar.
Això, sí. Es que diuen, això són els que ells farien.
Sí. Quan hi ha qualsevol problema, enseguida venen a tu. Tio, però no, si estem fent reunions, estem fent... Per què no vas?
Claro,
no, però sí, que passa tot això ja.
I tu que estàs ficat també series sí. un exemple similar al del Manel. Segurament part dels joves que no s'hi fiquen també és perquè, clar, la gestió a casa, és a dir, clar, tu el teu temps lliure també has de dedicar, abans parlant de les famílies, de si tenir dos o tres fills, no?
Perquè me deixi a la companya també, eh?
Clar, és que pots tenir la situació a casa que et diguin, bueno, noi, és que no et pots tornar a treballar i desapareixi i tornar a les 9 del vespre tal, no? Vull dir que això avui, també pot passar, no?
Avui estic aquí, a la tarda estic en el senglar, llavors a la tarda estic a la plaça del poble.
Aquest comentari, no pots fer això que
no, però pot ser mou dona, eh? No, qualsevol. Ell perquè estic parlant d'ell, no, qualsevol. I no perquè no... És que pots no voler tu, no que no et deixin, insisteixo. No, pots no voler tu.
És un tema més...
I acompanya la Floresta molt joves i que estan treballant molt, eh?
Sí.
Dones allà, té la Marinera també.
Mira, la Floresta és un bon apart, per això.
Sí.
La Floresta és...
Manté la flama de tot això que diem, però esteu allà aguantant-la.
Sí, jo crec que és una cosa més cap on t'atendeix anar a la societat, més individualista, més pensant en el teu dia a dia, la teva feina, la teva prioritat com... si vols crear una família, si vols dedicar-te a la feina, i la gent no es vol dedicar a ser d'una associació de veïns.
Sí, perquè hi ha un cert desistiment de responsabilitats, la gent, això que diu la gata, clar, hi ha més individualisme, i de fet moltes entitats, a vegades no és per individualisme, sinó perquè tampoc s'hi veuen en cor, o perquè pensa que potser serà massa feina, o que potser no ho sabran fer. Hi ha entitats que quan han de renovar el president, perquè tenen uns estatuts que diu que cada X temps ha de renovar el president, la feina que tenen és per trobar aquest president,
I
perquè
tant.
No s'hi presenta ningú.
Necessitem un president i tothom va.
Clar, no? Desapareix. Si hi ha, quan, imagineu, les escales, la gent que té propietat i té pisos en propietat, i per tant hi ha la reunió de veïns i s'ha d'escollir el president de l'escala, ho han de marcar cada any o cada dos anys o cada quan sigui.
El del primer, el del segon, el del tercer, el del quart.
Perquè si no ho seria ningú.
Però és que les associacions de veïns és un bon apart, també, eh?
És
un bon estudi.
I si passa alguna cosa, també tens responsabilitat. Clar, és que...
I llavors, bueno, ja després també que gent, per exemple, jo, per exemple, no he pogut moure molt quan estava treballant, a fer coses, no? O sea, i jo me vaig jubilar quan 63 anys, i jo des que me vaig jubilar dic, ara puc fer el que jo vull.
Ara viuré bé.
I això, i a mi m'està donant vida.
Clar,
és que una cosa per l'altra.
És que tu quan tenies 40 anys segurament no podries, no haguessis pogut fer el que estàs fent ara.
No, en absolut.
La teva implicació, diguéssim.
No, fins a los 63 no he pogut implicar-me. Bueno, ja estava implicant en altres coses, però no...
Però també la societat era una altra.
Una altra, també, sí.
Molt bé, doncs això és, i l'altre és, jo que ara parlo per mi, jo tinc fills i sempre es diu això de clar, no ens dediquem prou temps als fills, tal. Clar, si a sobre arribes a casa i te'n vas a un lloc,
a una associació,
doncs, jo vull dedicar-li temps als fills.
Siguis pare o mare.
No, per, bueno, clar, sí, per mi. Jo, dic jo vull, bueno. No, dic perquè no es malinterpreti el que he dit. No és perquè no et deixin, sinó perquè no vols.
No només vas a aquesta reunió quan estàs implicat, quan és una cosa que te toca a tu. Si te toca, sí que tens cada mana allà per nassos, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 a.m. per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia.